perquè és clar, evidentment el tema de la Jenny Hermoso, doncs evidentment com pots comprendre la meva opinió ja la saps, vull dir, la Federació Espanyola fa molts anys que requereix una capgirada total. Mira, nosaltres donàvem l'altre dia que a les eleccions de la Federació Catalana 18 clubs van declarar que si els havia falsificat l'acte de delegació de vot. I pel que sé i pel que hem explicat diversos periodistes, doncs lo de la Federació de Futbol ja fa molts anys que és pràcticament Alibaba i els 40 lladres amb molts assumptes. Però d'aquí a aquest xou mediàtic per la detenció d'una persona, doncs em sembla un pèl exagerat. I em sembla que forma part d'aquest entramat de xous de tota mena de condició. Això que acabes de posar ara de la Isabel Díaz Ayuso, el que va dir de la Mònica Oltra,
sí.
Jo és que em faria un espic i el posaria a tots els votants del PP i a tots els votants en general de la ciutadania.
Aviam, perdona,
no es pot
Anna,
arribar amb aquests nivells de fangar.
Va, Anna, espera que hi ha Ferreres, que com que té l'avió allà dins, anem a connectar amb Ferreres a la Sexta, atenció. Sí, aquest és el senyor que està a les arribades de l'aeroport.
Luis Rubiales ya está, por lo tanto, en Madrid y en pocos minutos saldrá por la puerta que veis a mi espalda. Como os podéis imaginar, también hay muchísima expectación y está por ver si, finalmente, como dices, no hay una orden de detención, pero vamos a ver si sale por aquí y de qué manera.
Alfonso Pérez Medina, porque claro, la Unidad Central Operativa, la Guardia Civil, esperarle está esperando.
Ahora está el chuchas de Majadahonda con la conexión.
Sí, le está esperando, aunque no tiene una orden de la jueza de instrucción número 4 de Majadahonda, Delia Rodríguez, que es la que está dirigiendo esa investigación sobre la Supercopa. Fuentes jurídicas consultadas aquí en los juzgados de Majadahonda nos indican que no ha dictado a esta hora ninguna orden de detención, que tampoco le ha citado a declarar en los próximos días, y de hecho Antonio le ha pedido a la UCO que no le ponga a disposición judicial durante esta mañana porque tiene la agenda completa con otros asuntos.
Bueno, por lo tanto, tú estás en ese juzgado de Majadahonda donde está la...
És la futbolització de la política, estimat Melero.
Si el detenen, pots una detenció il·legal de lliure.
Ah, sí?
Por lo tanto, la jueza esta mañana no le va a tomar declaración.
A comisaría es a 72 horas.
Sí, toma. En principio esa es su intención, que no le tome declaración, porque como te digo, Antonio, tiene la agenda repleta de otras causas. Hay que tener en cuenta que este juzgado de Majadahonda es un juzgado mixto, es decir, que hay causas...
Mira si es la futbolització de la política, que hi havia, quan va començar el Canal Plus, les transmissions de futbol del Canal Plus amb el Carlos Martínez i el Michael Robinson posaven la música de la banda sonora d'una meravellosa pel·lícula del Paul Verhoeven que es deia Desafío Total, amb l'Arnold Schwarzenegger. Doncs fixa't la música que hi ha aquí...
podría ir libremente a su casa.
Que es la música de Ahora empieza el partido de fútbol entre el Barça y el Madrid. ¿Qué tal, Michael Robinson? Hola, buenos días. Pues es eso.
Recuerda también la de Piratas del Caribe.
Sí,
No, i com la modulen, no? Com la pugen, com deixen aquells silencis per donar aquesta sensació de tensió. Ara, tots estem aquí enganxats, Basté? Vull dir que...
Home, esclar, però perquè és el tema.
Que ho han aconseguit.
De fet, jo crec que Jordi Soumell ho sabia tot quan ens van dir que avui havíem de portar a la filla de Francisco Ibáñez, Núria Ibáñez, que és aquí, perquè jo crec que el seu pare hauria fet d'aquesta història de Rubiales un còmic sense cap mena de dubte. Aviam què diu Ferreres.
Después, de manera sorprendente, Rubiales aparecía, fíjense la imagen, la desvelaba anoche en directo Josep Pedrerol, El Chiringuito. És una imagen exclusiva del Chiringuito, aeropuerto, atención.
¿Es veu la imatge?
De Dominicana. Él no tenía previsto, en principio, volar a España hasta dentro de unos días, pero esta es la imagen.
I es veu l'imatge a l'aeroport de Punta Cana, de Rubiales sol, amb dues cadires vermelles i mirant, no sé què està mirant exactament, perquè el mòbil li van confiscar el dilluns amb l'escorcoll.
Però mira un mòbil,
Deu tenir un altre, sí, sí. És veritat que les imatges que estem veient de la Sexta petites, ara veiem la imatge, ella dalt de l'avió, ell amb una imatge gravada, diríem, com si fos d'un mòbil, recollint les coses de l'avió i intentant baixar amb una motxilla. És l'única imatge que hi ha en aquests moments. Acaba d'aterrar aquest avió, efectivament, en aquest vol, i el que sí que veiem en les imatges petites, a Roger Perciba, és molta Guàrdia Civil a la zona on esteu vosaltres.
Sí, sí, molta Guàrdia Civil que ha anat entrant, a més, cada cop que s'obren les portes, que es mantenen obertes uns segons abans que es tornin a tancar, podem intentar endevinar què passa a l'altre costat de les portes. Veiem molts agents de la Guàrdia Civil. Com us deia, també hi ha hagut aquesta comitiva d'unes 5 o 6 persones, 5 o 6 homes vestits de civil, però que accedien a aquesta porta a través d'una targeta, a través de la targeta magnètica de l'aeroport, anaven també amb carpetes. Ara mateix la policia ens està movent, a part de la premsa que estem en aquesta sortida per deixar pas als passatgers que evidentment que arriben, ja sigui de República Dominicana o altres vols que no volen passar a través de les càmeres. Tot, és molt estret el passadís que els queda, perquè realment l'expectació de no només de càmeres, també hi ha evidentment ràdios i altres mitjans que també estem aquí per retransmetre en directe aquesta enigmàtica arribada de Luis Rubiales.
És que ara sí que som testimonis d'una gran exclusiva. Fins ara potser era safareig, però és que ara veurem una detenció, potser, no sols sense ordre judicial, amb una manifestació expressa del jutjat de que no se'l detingui i no se'l porti avui. Però, si no, a veure què veurem. Veurem una detenció policial sense ordre judicial o no?
Perquè
això sí que és un espectacle.
Però per què l'han de detenir, Xavier? Per què l'han de detenir?
No.
És que no ho entenc.
Pel que detenen a tothom, risc de fuga, risc de destrucció de prova.
Si acaba de tornar voluntàriament.
Escolta, el Ford tornava voluntàriament de Brussel·les per presentar-se a l'Audiència Nacional, ja m'explicaràs quin risc de fuga hi havia, i el van fotre cap a Estremera.
Sí, hi havia una ordre de detenció en aquell moment,
sí,
no?
Sí, però bueno...
I el Dani Alves paga un milió d'euros, l'han deixat
lliure. És que m'ho sé,
no? Perquè això no és res, però potser sí que som testimonis d'un escàndol. Potser sí que som testimonis d'un escàndol.
Ja al·lucino, m'endonguin.
Jo, Jordi, penso...
Digues, Anna.
No, que la crisi del periodisme que vivim, la crisi del negoci del periodisme, no del periodisme, ens està portant a intentar doncs, fer negoci de qualsevol cosa, i això s'està convertint en un show de likes on el TikTok tot són imatges, i jo crec que és una reflexió general que hem de fer com a societat, perquè això està arribant a uns punts, i no és pel Rubiales, que per mi el poden tancar a la presó avui mateix, tancar la federació i començar de nou, perquè los escals...
Dale, però no, senyor, què cony que el poden tancar a la presó avui mateix? Escolta, no tinc res a defensar el Rubiales. I ara resulta que aquest home, què? Perquè resulta que és el Rubiales i que és un tio que té una pinta de quillo de no sé què, aquest que el fotin a la presó.
No perquè té pinta de quillo, perquè és un quillo.
Però perdona'm, això ho ha de decidir un jutge, no?
Sí, ho ha de decidir un jutge.
Però en tot cas, el que no podem fer és un escarafall ara per Luis Rubiales, i amb els mil casos que ens han precedit ho trobem el més normal del món. Per què Luis Rubiales ho trobem un escàndol i totes les altres escenificacions, des del Dani Alves a qualsevol la retransmissió del judici del procés...
Jo les trobo totes un escàndol.
Però els escarafalls els fem com ens interessa. A què ve aquesta defensa ara de Luis Rubiales? Només explícitament de Luis Rubiales.
He de dir que són les 11 i 7 minuts, deixem-me dir una cosa, que és que amb els 17 temporades que fa que fem aquest programa, m'atreviria a dir que el que estic veient avui... des d'un punt de vista d'expectació mediàtica, seria dels 10 coses, dels 10 dies més bèsties, És a dir, més enllà del procés, deixem a banda el procés, Sí. Perquè és que estem parlant de que es va... No sabem si es va detenir, si l'esperem perquè surti i faci declaracions, si no el veurem sortir, perquè això, amb un futbolista...
Jo apostaria que no
el veurem sortir. Amb un futbolista, arribava el fotíem per darrere. Sí. És a dir, Rubiales arribarà i dirà, oye, hay 35 cámaras esperando,
oye... I a qualsevol que tingui 4 duros.
Clar, no. Hòstia, traieu-me per darrere i si em voleu detenir, ja teniu per darrere. Clar, per això et dic que veurem. Escolta, fem una cosa, anem avançant a l'ull de poll de la Mònica Hernández i
si ja, evidentment,
tallem,
Vamos si tallem.
Vinga, pa'lante.
Vinga, va, avui hem començat amb el consultori mèdic de la Nostrada Hernández. Anna, t'has de fer una barreja pel refredat d'equinàcia, eucaliptus, regalèssia, farigola i sàlvia.
Cistitis assegurada.
Molt bé, ja buscaré remei també per les cistitis, no pateixis. Molt bé, al Ramon Rovira no li receptarem res perquè ha canviat de look. T'has fet alguna cosa?
Ep.
Els cabells, ep. Alguna cosa?
No,
doncs t'has pentinat diferent avui.
Sí,
i a més
sí.
Estàs moreno, has agafat color.
Moreno. Això és el sortir en bicicleta, que això sí que ho faig de tant en tant, però és que he de tenir mala pell.
Jo el Melero, que... avui li recepto una cosa, avui que no va al gimnàs perquè només hi falta els dimecres perquè ve aquí. Melero, una bona afaitada,
Val, sí. D'acord.
Que no gasto aigua a casa.
Ja. I en Ferran Casas, de moment no li recepto res, el veig estable, però sí que et diria que una mica gravetat. De melatonina, perquè t'he vist una mica excitat, avui. Hi ha hagut un moment que m'emmelero així, sí. Una mica de melatonina, que és la que ja no pren la Mònica Oltra, melatonina t'ajuda a relaxar-te i a dormir. Hem parlat del cas de la Oltra, emmelero que ha dit que és un cas molt clar de lawfare, de manual ha dit, que no hi ha memòria restitutiva, la solució ha dit, ha d'estar en la política, és un problema sistèmic, no ho ve igual en Ferran Casas, que creu que cal una reforma a fons del poder judicial perquè no es pugui utilitzar de forma tan matussera. Avui el Ferran estava bastant sorneguer, perquè quan hem parlat de l'eurodiputat Jordi Soler, ha dit, ara tothom descobreix que és un gran eurodiputat, Man de huevos, que diria aquell,
Té raó.
Molt bé. Vinga, torna d'Egipte. I li ha passat alguna cosa a Egipte?
No, res.
Molt bé, ja ho explicarem en un altre moment. Ha tornat relaxat. En Ramon, sobre el cas Oltra, ha dit que és un pla polític clarament dissenyat per la dreta, i hem parlat amb en Joan Baldoví, membre de Compromís, qui va substituir a l'Oltra quan va dimitir. Ha dit que seria una manera de fer justícia poètica que Mònica Oltra decidís tornar. Però per justícia poètica, la que ha demanat en Basté, que ha dit, ostres, seria justícia poètica que el vol de Rubiales aterrés durant la competència. No ho descartem, perquè... ja veurem què passa en aquests tres quarts d'hora.
Sí,
molt bé, aquest espectacle mediàtic en què hem convertit l'arribada de Luis Rubiales, segons el Melero, aquestes sinergies entre policies i periodistes que converteixen qualsevol actuació policial en un show van començar amb Baltasar Garzón, un jutge que, home, no l'has deixat massa bé, tampoc. L'Anna Gómez, que ha fet una reflexió, ha dit, la crisi del negoci del periodisme ens porta a fer negoci de qualsevol cosa. Ens hauríem de fer mirar una mica els likes i tot això, i estic totalment d'acord, Anna. I vinga, ens anem amb una frase final del Basté.
Vai.
Últimament estàs bastant fi, Basté, amb les frases finals, sí. Avui en tenia la de l'Emili, però aquesta, com que només l'enteneu en Ramon Rovira, tu i el Melero, que no sé si la va fer...
Hombre...
L'Emili, sí, molt bé.
No, jo no, jo no.
Tu no?
Jo sí.
Tenia molts amics que la feien i llavors te'n parlen tot el dia, és una cosa inevitable. Sí.
Molt bé, doncs em quedo amb la del Basté, que ha dit aquella, no, és molt maca. Cuando ves humo, indica... que ha habido fuego.
El indicio es la que hem de dir. Abans de posar la música del Melero, en un nou avançament de l'entrevista que aquest vespre emetrà la Sexta, fa uns moments han passat un altre document de Luis Rubiales que ha confirmat que aterra a Madrid avui per respondre a totes les preguntes que li faci la jutgessa.
El mismo día en el que nos enteramos por la prensa de todo lo que estaba ocurriendo fue mandar una carta a este juzgado diciéndole que estaba a disposición de ellos en el momento que me llamasen. No he recibido ninguna notificación, pero voy a volver a España y deseando aclarar cualquier cuestión que me quieran preguntar.
¿Puede garantizar 100% que va a estar ante la juez si le reclama declarar allí?
Por supuesto, como he hecho siempre.
Val. I una altra notícia d'última hora que informa el Regió 7 de Manresa. El Mas Morera, que és aquesta casa modernista que hi ha a Manresa, que va comprar Raúl Alejandro al començament de l'any 2022, que li va costar gairebé 2 milions d'euros com a regal de noces per Rosalia, es ven. Després que partissin peres, si bé tot feia pensar, diu aquesta informació, que el pròxim pas de la parella seria el casori, doncs mira, com que això s'ha trencat, Regió 7 ha pogut confirmar que la casa situada en un trencall del camí de Rajadell es torna a vendre. Doncs mira.
Pues està molt bé, és com lo del Rubiales.
Sí. El que m'acaba d'enviar Jordi Saumell és per aplaudir-lo, fer aplaudiments, perquè diu, Rubiales és un personatge molt de Mortadelo i Filemó, que és el que hem dit fa uns moments, que per això entrevistarem...
Absolutament. Absolutament.
També ho he dit, també uns altres aplaudiments per Ramon Rovira, perquè ho he dit fa 5 minuts, també.
No, però és que és veritat, jo he pensat el mateix, perquè aquest home, si el Francisco Ibáñez en Pau Descansi hagués pogut fer, és que és perfecte,
oh,
perquè aquell cap rodonet que li quedaven tan bé en els dibuixos, no?
Oh, i tant, oh, i tant. Diuen que es veu, pot ser que
sí o no?
Pot ser que pugui venir algú del programa Supervivientes en aquest vol? De Punta Cana? Algun oient em va dir que Sofia Suesco o alguna cosa així. Bueno, li preguntarem amb el Broc i amb la Mela d'aquí una estona. Bueno, abans d'acabar, la música, senyor Melero.
Ostres, avui una cançó de la Beyoncé, tu, que m'ha agradat. M'ha agradat l'últim disc, el Cowboy Carter, que s'ha posat la dona així, molt country, molt country, amb el Willie Nelson i tal, i fa una versió d'aquella cançó tan bonica del Paul McCartney, de Blackbird. Una gran versió.
Aviam. Posa-la. Amb aquesta cançó acabem. Gràcies, Melero, gràcies, Ferran Casas. Continuem esperant Rubiales, Anna Gómez, Mònica Hernández, Ramon Rovira. Fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
Més Mortadelo i Filemón. Pendent de Luis Rubiales i la tele. En Broc i Mela. All your life,
walking in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see.
FIAC Assegurança està ofert al perquè de tot plegat.
Papa, mama, he de dir-vos una cosa. La Carla i jo per fi hem trobat un pis, anem a viure junts. Quins nervis.
Tranquil, fill, tu pots.
I tu també pots. Perquè a FIAC Assegurances, el nostre compromís és estar sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
RAC 1.
Marc, vaig a la nevera per un trosset de formatge. Marc, pots venir un moment, si us plau? El servei d'entrega a domicili de Bon Preu Esclat Online arriba a Barcelona. O, si ho prefereixes, el punt de recollida més proper. El quilòmetre zero, més a prop que mai. Bon Preu Esclat.
Ai, els dilluns. No t'apassionen els dilluns? El sol brilla amb més força, el mar fa més olor de mar, la gent somriu. Com m'agraden els dilluns. I els dijous també.
Eurodreams, el joc de loteries i apuestes de l'Estado, pot fer que els dilluns i els dijous siguin els teus dies preferits. Perquè amb Eurodreams pots guanyar 20.000 euros al mes durant 30 anys i molts premis més. No t'oblidis d'Eurodreams, perquè si ja hi ha 9 guanyadors a Espanya, tu podries ser el següent. Eurodreams.
Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
A SM Savall estem compromesos en fer un món més sostenible, un país més verd. Retirem tot tipus d'amiant de forma segura. Protegim així el medi ambient. Menys amiant, més vida. SM Savall. Truca'ns al 93 714 1988 o més informació a smsavall.es.
El misterio de las cartas sigue cautivando a la nación.
¡He recibido una yo!
¡Gusano asqueroso!
¿Gusano?
Creo que ya sabemos quién es.
Puedo decir que pareces la reina Victoria con crustada en el...
Pequeñas cartas indiscretas, protagonitzada per Olivia Colman, la comèdia britànica més taquillera dels últims anys al Regne Unit. El 5 d'abril, als cinemes.
Si necessites assessorament jurídic pel teu negoci, pensa en Legalitas. I si necessites un servei de gestoria professional, també. Perquè a Legalitas t'oferim el nostre servei global d'assessorament jurídic i gestoria amb advocats experts i el teu propi gestor personal. Ara comptes amb un nou aliat que t'ajudarà a fer més fàcil el teu dia a dia. 900-106-08. Legalitas. Que res no t'aturi.
Quan rasques un rasca megamilionari, un rasca per 10 o per 20 o qualsevol dels rasques de l'11, sempre rasques una mica.
Una mica? Una mica com ara què?
Doncs, per exemple, pots rascar una celebració, molta il·lusió i potser fins a 1 milió d'euros.
Ah, sí? Doncs així dóna'm un rasca.
Amb els rasques de l'11 tens un munt de maneres divertides de rascar momentassos i premis de fins a 1 milió d'euros. Rasques de l'11. Rasca el moment.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Ja és aquí la gran gala dels Premis Drac. El dimarts 9 d'abril, al Palau de Congressos de Barcelona, Xavi Bundó com a mestre de cerimònies i les actuacions de Paul Thin i Maria Jaume. Si no t'ho vols perdre, encara ets a temps d'apuntar-te per assistir a la gala. Entra a rac1.cat i omple el formulari per viure amb nosaltres la tercera edició dels Premis Drac. RAC 1. Tots som 1.
Amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Factor Energia, FIAC Assegurances, Kia i Welling. La col·laboració d'Unió Suïta Joiers, AENA, Miele i Fira de Barcelona. I amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
El món a RAC 1. Amb Jordi Basté.
Un quart tocat de 12.
¡Qué mal rollo, ¿no?
Subición y cubre desplazamientos. Supervisión y embalaje preciso.
De... Estem pendents de l'arribada de Luis Rubiales.
Deixa'm fer una cosa mentre escoltem Mortadelo i Filemón, perquè Luis Rubiales seria un personatge de Mortadelo, però vaja, estic convençut, però convençut, que Francisco Ibáñez faria una aventura, un còmic de Luis Rubiales i aquest merder que hi ha a la Federació Espanyola de Futbol. Anem cap a l'aeroport de Barajas. Roger Perciba, hi ha alguna novetat o continua igual?
Tot continua igual. Els mitjans de comunicació reforcen les seves posicions per no perdre el lloc, per tenir el millor angle possible. La policia i els serveis de seguretat de l'aeroport del Prat han obert, del Prat de Barajas, perdó, han obert un passadís perquè els passatgers que traspassen aquesta porta d'arribades número 1 de Barajas puguin marxar. Abans comentàveu les cares de sorpresa, i efectivament els passatgers fan realment cara de sorpresa quan traspassen aquesta porta i es troben, vaja, desenes de periodistes i de càmeres de televisió que els estan enfocant.
Ara tornem de seguida. En tot cas, aviam si haurà la gran sorpresa, serà que no sortirà el Rubiales i haurà sortit per la porta al darrere, cosa que és un fet que no podem de descartar, Roger?
Sí, evidentment, ningú ens ha assegurat que surti per aquesta porta, ningú ens assegura que finalment Rubiales sigui detingut. Si és detingut, com abans, habitualment aquestes detencions es produeixen al mateix avió, al mateix pàrquing de l'avió, a la mateixa plataforma. És el passatger que la policia, la Guàrdia Civil, va detenir, és el primer que es deté abans que es produeixi el desembarcament de passatgers, i evidentment no sortirien per aquesta porta de la terminal 1 de l'aeroport de Barajas, sinó que ja enfilarien directament cap als jutjats des de la mateixa plataforma de l'aeroport.
Pues, micròfon pendent des de l'aeroport de Madrid, Barajas, amb Roger Perciba, esperant l'arribada, va, l'arribada ja està, l'avió, si surt o no surt, Luis Rubiales. Ja sabem que Francisco Ibáñez va morir el 15 de juliol de l'any passat, després de tota una vida dedicada al còmic, especialment a les aventures de Mortadelo i Filemó. Tal com vam avançar el món a RAC1, gairebé un any després veurà a la llum una obra pòstuma que el geni de les vinyetes estava preparant quan va morir. Es diu París 2024 i surt a la venda demà. Núria Ibáñez és la filla del Francisco Ibáñez. Hola, Núria, bon dia, moltes gràcies.
Hola, bon dia a vosaltres.
I Jordi Caixinyà, és periodista i autor del llibre Ibáñez, el mestre de la historieta, que un dia es va venir a presentar aquí al món a RAC1. Bon dia, com estàs?
Bon dia.
Tu sabies que el teu pare s'ha de treballar en aquesta obra? Vaja, suposo que és un clàssic, no?, que treballa en uns Jocs Olímpics.
Per descomptat. Ell sempre estava ja amb el taulell dibuixant i teníem la sort de veure en primícia el que després sortiria publicat. O sigui que, com sempre, tenia sobre de la taula el que estava fent en aquell moment.
Val.
Un París 2024 a llapis.
A llapis. Perdó, quan dius a llapis vol dir que ell dibuixava...
Totalment, a llapis.
Ni ordinador ni res, eh?
L'ordinador no l'havia fet servir mai. Ell les tecnologies no les volia ni veure. En la vida va fer servir un ordinador. Li vam regalar un fa 1000 anys, el va engegar, em va trucar el dia següent i em va dir que allò era una merda i es va acabar l'ordinador.
Per tant, totes les vinyetes que dibuixava eren a mà.
Tot era a mà. Tot era a mà. Tota la vida ha fet els dibuixos a mà i ha escrit els guions amb una màquina d'escriure, una Olivetti.
Olivetti és de la vida.
La Olivetti de tota la vida.
De fet, si tu mires els contes antics de l'Ibáñez, es veuen en màquina i Olivetti, clarament els bocadillos que en diuen, doncs això. Jordi, tu has vist el...
L'he vist, l'he llegit i he tingut l'honor de fer l'epíleg, també, per tant...
Uau!
N'he pogut parlar a fons.
Estem parlant de, normalment, els còmics del Mortadelo, quantes pàgines tenen?
44.
44, normalment, eh?
Normalment tenen 44.
I aquest quants en té?
Aquest té 20 pàgines dibuixades.
Sí.
I 19 amb els diàlegs mecanografiats a màquina per l'Ibáñez amb la seva Olivetti.
Vol dir que aquests 19 al final és el final? O,
no,
o
no, 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 no. O sigui, 19 pàgines, 19 pàgines de diàlegs que es corresponen a 19 pàgines dibuixades i una 20a pàgina, que és l'última, que no està acabada de perfilar el dibuix i que tampoc tenim el text transcrit. És a dir, que això dona pistes que Ibáñez primer acabava el dibuix a llapis i després polia, és a dir, escrivia amb la seva Olivetti els diàlegs. Per tant, d'aquesta última pàgina, de la pàgina 20, només tenim els dibuixos.
Que per... De la pàgina 20, només els dibuixos.
Exacte, només tenim els dibuixos.
Ah, no hi havia el text, per entendre. No. Ah, em pensava que era al revés, que tenim el text i no tenim els dibuixos.
No, 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 no.
Per tant, les 19 primeres pàgines sí que hi ha tot,
exacte,
com si fos un còmic acabat,
exacte,
i de la pàgina 20 en endavant, només els dibuixos.
Només de la pàgina 20...
De la pàgina 20.
Només tenim una pàgina 20, és a dir, és un còmic de 20 pàgines. Per entendre, és un còmic inacabat de 20 pàgines, són les primeres 20 pàgines d'un còmic, i d'aquestes 20 pàgines podem llegir els diàlegs de 19.
I una, fes-t'ho creure el que hi ha.
Exacte.
Com a la 20, com és els 18? Quina prova estan fent? Estan fent alguna prova o alguna cosa en els jocs?
Sí, estan saltant. I
les últimes és com un tresor, perquè es veu, al final realment és el principi del dibuix. La última vinyeta és un esbós a llapis de 4 línies, l'anterior té 8 línies, i la penúltima... ja està una mica més acabada i ja tot el llapis ja superben acabat de les anteriors. O sigui, la pàgina 20 és la que hagués fet el dissabte següent a morir. S'hagués aixecat i hagués continuat i aquell traç d'aquella pàgina 20 s'hagués acabat segur. i hagués fet el guió abans, a màquina.
Serà?
I abans de la màquina, una llibreta d'espiral que va veure el Toni. Tenia una llibreta petita d'espiral,
sí,
amb un boli, amb una lletra que no es podia entendre, no l'entenia ni ell, al cap d'uns dies no se'n recordava del que havia posat, de la mala lletra que feia en aquella
mare
llibreta.
Meva.
I la passava després a la màquina d'escriure, a la seva Olivetti, i dibuixava les vinyetes següents.
Mm-hmm. Ara em pregunta el Lu Martín, que era més un fan, em diu algú, si estava colorejada la pàgina o no?
No, res, és llapis. És llapis,
no.
Llapis, eh, només?
La primera etapa és llapis, després és tinta i després és color.
I per tant només sí, havia fet el llapis.
El llapis, sí. El que passa és que el feia molt, molt acabat. Mm. Ja veureu les pàgines que està totalment amb el detall que es veu al final, en un llibre publicat amb tinta i a color.
Val.
Inclús ressalta molt més tot a llapis.
Mm-hmm. Obro parèntesi, perquè estem pendents de Rubiales, que és que em va tan bé pel Mortadelo i Filemón, això.
Tot lliga aquí,
ha explicat tot lliga. Segons diu La Sexta, agents de la Guàrdia Civil estan esperant Luis Rubiales a la pista. Canviem el text. Mortadelo i Filemón i la policia i el superintendent de Vicente estan esperant Luis Rubiales a la pista de l'aeroport perquè volen interrogar-lo aquest mateix matí. Per tant, tot apunta que Luis Rubiales serà traslladat per Mortadelo i Filemón des de sota l'avió per la porta d'arribades, i no el veurem sortir. Val? Per tant, ho dic perquè si algú veu a Mortadelo i Filemón, que sàpiga que i el superintendent Vicente, doncs això, i avisaria, aviam, perdona, no, clar, ha passat alguna cosa, em sembla que hi ha una persona que ha sortit que s'assembla a Rubiales, això també sembla a Mortadelo i Filemón, però no ho és, per si va?
No, però ha sigut tremendo, ha sigut berlanguià, perquè ha sortit un home alt, així, corpulent, calb, i s'ha creat aquí un rebombori, i clar, fins que passats els... hem trigat 2-3 segons a veure que no era... L'home ha rigut i ha marxat de la terminal, però clar, ha sigut una escena còmica.
Jordi, tu qual coneixies? Rubiales era personatge de Francisco Ibáñez, sí, de Mortadelo
sí,
Filemón,
sí,
no?
Sí, està molt bé, és que a més estem parlant d'Ibáñez, de Berlanga, tot lliga, no?
Sí.
I amb l'humor d'Ibáñez passava això, que no saps fins a quin punt retratava el país, o és que el país s'acabava adaptant a l'humor d'Ibáñez, no? Però hi ha una simbiosi absoluta amb aquest humor.
Jordi, tu que l'has vist, serà dels llibres més venuts de la història del Francisco Ibáñez o no?
Sens dubte. I jo volia dir una cosa amb aquesta línia, i no vull frivolitzar ara, perquè, a veure, tots ens hauria agradat que aquest àlbum l'acabés Ibáñez. Partim d'això. Però dit això, jo us asseguro que París 2024 és un dels millors àlbums que ha fet Ibáñez en els últims anys.
En sèrio?
És un dels millors, i és un dels millors de les últimes dècades, diria jo. És d'aquells àlbums que jo crec que si a la teva biblioteca personal de casa tens, no sé, 5-10 àlbums de Mortadelo,
no.
Una ha de ser aquest.
Jo tinc més.
Doncs, motiu de més.
Motiu de més,
motiu
no?
De més.
Les Olimpiades sempre ha sigut... Des de quan fa Olimpiades el teu... Feia Olimpiades el teu pare?
Jo crec que des de que es van inaugurar a Grècia...
Jo crec que no m'equivocaria...
Fins l'última.
Que el 76, no sé per quins 7 sous, no se li va dir Montreal, se li va dir Gatolàndia. No,
perquè va començar, jo crec que ell va començar fent una paròdia de les Olimpíades en general. com un tema més, com si hauria pogut retratar doncs, qualsevol altra història. I va retratar el tema olímpic. No parlant d'una olimpiada concreta, sinó retratant el món olímpic. I a partir d'aquí, de l'èxit i d'aquell mateix li va agradar, va començar a retratar casos reals, tant de mundials de futbol com d'olimpíades.
Tinc entès, perquè ho va explicar un dia el Sergi Ambudio, d'aquí al món RQ, tinc entès que Penguin, que és qui té els drets ara de les novel·les, de les aventures del Mortadelo i Filemón, de reeditar l'àlbum de Gatolàndia 76. Per què? Jo el considero el millor de tots. Jo és el que m'he rigut més de tots els llibres, amb diferència, perquè era Jocs Olímpics. Després van venir 80, Moscou, 84, Los Angeles, 88, Seul, 92, Barcelona, 96, Atlanta, pam, 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 i ara 2024. Ell tenia una obsessió pels Jocs Olímpics, li encantava, però també feia mundials de bàsquet, feia mundials de futbol. Li agradava els esports al teu pare?
No, en general.
Jo m'ho temia.
Es devia notar una mica.
Sí. Com triava el context de cada historieta ell? Com ho feia?
Doncs amb imaginació. Ell bàsicament mirava televisió, sortia al carrer i recopilava al seu cap tot. I ho plasmava en paper. No necessitava res més.
Tu si ara et pregunto, Quins són els més... els teus millors preferits? Quin diries? La filla de Francisco Ibáñez, eh? Els teus preferits.
Doncs, evidentment, els més antics m'encanten. La història de Mortadelo i Filemón...
Mira, què t'he dit abans. Per mi és un dels més maltractats. La història de Mortadelo i Filemón amb Mortadelo en cabell és dels millors. Sí.
Tinc aquest original que l'altre dia me'l mirava, com li anava caient pèl a pèl.
L'original?
Sí, sí, sí. Clar, tenim... No tots els antics, però molts, i aquesta pàgina en concret, que segurament es veurà aviat en una exposició que es farà.
Es farà una exposició de Mortadelo i Filemón? Ho pots explicar, això?
Sí, al Saló del Còmic hi haurà un homenatge al meu pare, i evidentment hi haurà originals, i un d'aquests originals és aquesta pàgina.
De la història de Mortadelo i Filemón, que és un dels títols que segurament menys coneix la gent, perquè la gent parla molt del sulfato atòmico, de Chapeau, l'Esmirriau...
Valor i el Toro.
Hola, David Bravo, bon dia. Hola, Víctor Amela.
Encantat.
Què tal?
Escolta, jo, un dels tresors que tinc en la meva història com a entrevistador és haver estat fa 20 anys a casa teva, a casa del pare, en el seu estudi, ver su tablero, i com ell me dijo, jo moriré de un plof. Y yo le voy a decir, ¿qué es un plof? Dice, mi hija y mi mujer oirán plof, vendrán, y yo estaré con la cabeza estampada contra el tablero porque moriré aquí escribiendo. Y así ha estat prácticamente.
Sí, literal, va ser així. Sí. Un divendres va continuar dibuixant i va fer plof.
Y una cosa que me ha dit extraordinària és, a veces me hago autotransfusiones. Y yo, ¿y esto qué es? Tenía toda la seva obra allá. Y cuando tengo un momento de sequía creativa... saco al azar uno de mis viejos álbumes, lo leo un rato y me viene la inspiración. Y vuelvo a ser Ibáñez.
Ell tenia els seus i tenia uns diccionaris de sinònims de principis de segle XX.
Ostres.
Que estaven absolutament negres i amb les fulles trencades, i allà anava mirant. I aquesta era la seva font d'inspiració. Només no necessitava res més.
Tu saps, Ilit, abans d'entrar a la Núria, el carinyo que jo li tenia al teu pare. Cada Sant Jordi, és de sí, feia molts anys venia...
Jo un any vaig estar amb tu i amb ell allà...
El Palau Robert era... I venia cada any. Sí, i cada any ens deia, sí, tant que vindré, és un clàssic. Era un clàssic molts anys, potser 10, 12, 13 anys. Sí. I les cues que es formaven...
Sempre feia un dibuixet.
Sempre feia un dibuixet. Ara hi ha una pregunta que per mi és molt important. En París 2024 s'acaba? És a dir, heu mirat els calaixos?
Els calaixos n'hi ha moltes coses, però de les ja publicades. O sigui que no espereu trobar més àlbums inèdits. Per sort, amb tota aquesta trajectòria ha fet tants àlbums que la feina ara és reeditar.
Ara l'opció és reeditar, eh?
Exacte.
Reeditar,
tenim com el teu Gatolàndia 76, sí. Tenim les Olimpiades del 92 que no estaven a cap llibreria i fa un temps s'estava buscant moltíssim, doncs ens dedicarem a reeditar totes aquestes obres que demana moltíssima gent, i més ara, que volen recordar i que generacions noves volen conèixer i que tornaran a estar a les llibreries. Tenim material per anys per tornar a publicar, i parlo només de Mortadelo.
Clar.
Tenim l'altra joia del meu pare, que era la 13 Rué, per dir una més.
Bueno, perdona, 13 Rué...
Que és tan actual com fa 30 anys.
Amb 13 Rué del Percebe passa com les tresines, que ens pensem que n'hi ha moltes i no n'hi ha.
N'hi
ha molt poques.
Quantes?
En el cas de... Quantes haurà d'haver-hi?
350.
Jo
només fan de 13 Rué que de Mortadelo i Filemón.
Jo 13 Rué m'agradava molt, perquè eren moltes historietes en una.
Sí,
en canvi, però sí, però Mortadelo era molt de Mortadelo. En tot cas, de totes maneres, podríeu... Alguna cosa es pot trobar o no?
No ho sé.
O sigui, encara no són els calaixos, encara?
He obert algun calaix, però n'hi ha molts.
Ja. Sí, pot ser que
molts.
Hi hagi alguna...
A pilars, armaris... Hi ha un munt de feina per classificar.
Pot ser que hi hagi alguna història que ens sorprengui, que estigui amagada per allà, algun còmic...
Si n'hi ha alguna... i la trobo, us ho direm.
Sí, perquè la publicaràs,
evidentment,
no?
Evidentment. Val.
Heu pensat en fer un museu dedicat a l'obra del teu pare?
Això s'ha parlat moltes vegades, és una possibilitat. Si algun dia es fa, d'entre els molts projectes que s'estan pensant avui dia, i és una iniciativa sòlida, amb cara i ulls, i que es pugui mantenir en el temps, per què no? Ell no volia ser una peça de museu, no. Volia estar al carrer, és el que li agradava, que un nen agafés un llibre i el tingués a les seves mans i passés les pàgines, que no amb un quadre d'un museu.
Saps què jo faria? Posar-se un nom en una biblioteca, que no sé si el té, però l'hauria de tenir.
No, té un espai.
Jo soc l'actor en part perquè va caure a les meves mans quan era un nen molt petit, un Mortadelo. Per això he acabat llegint Melville.
Bueno, o sigui, a mi m'agrada, la idea dels semàfors del Mortadelo està molt bé. No sé com ho veu rebre vosaltres, si us agrada la idea.
Molt bé. Genial. Ho vaig trobar una idea simpatiquíssima. A ell li hagués agradat molt això i hagués rigut molt. I segur que també hagués fet un àlbum amb uns quants semàfors i haguéssim rigut encara més. O sigui que benvinguda aquesta iniciativa i encara falten alguns per posar i ojalà tinguéssim tota Barcelona plena de semàfors.
I tant. Seríem encara més simpàtics del que som.
Almenys riuríem una estona al creuar el carrer.
Hola, Mudió, bon dia.
Bon dia.
Una pregunta. A casa parlava tan ràpid com quan venia aquí?
I tant.
Sí, eh?
I tant, encara que la meva mare li deia habla despacio, que no t'entiende nadie. Ja ho he dit mil vegades, cada vegada que sortia a la ràdio. Nadie t'ha entendido. Bueno, no te das cuenta.
Amb Budió, aviam, anem a diversos temes. El de Gatolàndia,
sí.
Explica'm això, quan el podrem comprar.
Vale. Aquesta reedició que es farà, no hi hauran tots els còmics sobre les Olimpiades, n'hi haurà 5, que és Gatolàndia 76, Moscou 80, Los Angeles 84, Seul 88 i Barcelona 92.
Va dins també, eh?
Van a dins. Aniran tots.
Quan surt això? Digue'm dia.
Això és 16 de maig.
Si
algú es pregunta i diu per què només aquests 5, és bàsicament perquè el que fa ara Penguin és la reedició del que era el superhumor Mortadelo número 2 de les superolimpiades de l'humor, i això serà en format àlbum, per tant totes les historietes juntes.
Com estava el tema del magatzem? Te'n recordes el magatzem que vam parlar, aquell famós magatzem?
Sí, tenim pendent. El Jordi em va pertany i em va dir què, tenim novetats? A veure, l'última novetat que tenim és que el Departament de Cultura ha pogut certificar que Penguin està en procés de catalogació de tots aquells originals.
Prensa Ibèrica,
perdoneu, que és una nau propietària que està al Berguedà.
Sí.
El que podem dir concretat en el mapa, allà hi podem posar la xinxeta. Estan en procés de catalogació de tots aquests originals, que n'hi ha centenars o milers, no només d'Ibáñez, sinó també d'altres autors de l'antiga Bruguera, i que quan acabi aquest procés de catalogació, el Departament de Cultura hi enviarà uns inspectors, ho revisaran que efectivament estan en bon estat de conservació i llavors es decidirà què es fa. Mm-hmm. Premsa Ibèrica, pel que ens consta també, és que d'entrada no tenen intenció de vendre-se'ls ni res d'això. Saben que és propietat seva i que com a molt estarien disposats a cedir-los durant un temps al Departament de Cultura i a veure què se'n fa.
Què dius, Jordi?
Núria. Que m'agradaria saber en base de quins drets tenen aquests originals.
Però això, aquesta és una altra, això és una altra cosa ja que ve de l'editorial Bruguera.
És a dir, jo posem un cas, abans citaves García Márquez, no em consta que García Márquez anés a entregar el seu manuscrit a una editorial i l'editorial es quedés el manuscrit. No em consta.
L'editorial hauria de tenir un títol de propietat.
Exacte, correcte.
No té... Correcte.
I una cosa és pagar pels drets de reproducció a qualsevol novel·lista. Per posar l'exemple d'un novel·lista, se li paga drets de reproducció, una altra cosa és quedar-se els originals. És a dir, com sabeu, un original de Proust val una pasta indecent. Trobar un original de Proust, de Céline, exacte, i pertany a la família. I si la família se'l vol vendre, se'n va a Sotheby's i ven l'original de Proust, de Céline o el que sigui. No entenc en base de quins drets tenen això. No sé, seria interessant saber-ho.
Has tocat molt del despatx del teu pare, Núria, o no?
Pràcticament res. Està tot idèntic. Vaig agafar les pàgines de París 2024 i vaig dir, amb això hem de fer alguna cosa, no es pot quedar aquí sobre. I els primers dies no em vaig atrevir ni a moure la goma de sobre del taulell. I finalment, evidentment, aquesta part la vaig agafar, ho vam parlar amb l'editorial, volia que fos algo tal qual ho havia deixat, que no s'alterés ni amb tinta ni amb color. Ell ho va deixar així, amb el guió tal qual. Era una oportunitat perquè tothom conegués la primera fase d'un llibre, que pràcticament ningú deu haver vist el llapis, Clar. I serà la primera vegada que podrem veure pàgines a llapis. Sí. I a part d'això, tot està idèntic. Idèntic. I estarà idèntic a quan vas venir tu, perquè, no perquè tampoc canvis. Volia tocar res.
Això és com la tomba de Tutankamon, eh? Jo crec que s'ho deies des d'allà i deixar-ho tot.
És el seu santuari. Dèiem, allà no podia entrar ningú.
Amb un llapis aquest alpine o què? Del típic llapis de...
No, no, un llapis de mina.
De llapis de mina,
sí,
eh?
Sí, ell comprava les mines... I anava recarregant els llapisos.
És això increïble. Em recorda, això m'enllaça amb els primers anys que de les entrevistes... No, enllaço amb el Josep Maria Espinàs. Josep Maria Espinàs m'explicava quan venia aquí, un dia li vaig preguntar, Boni Espinàs, i tu quan escrius? Clar, escriure encara en màquina amb Hispano-Olivetti. I em deia, ui, diu, sort que encara queda una botiga, no sé on em va dir perquè no ho recordo, que em venen els carros aquells i tal. Clar, això passa exactament amb el llapis, són vintage, són no boomers, no, són absolutament vintage tot això.
Absolutament.
Abans d'acabar, Núria, clar, hi ha una història de ràdio meravellosa al teu pare.
Ai, sí, per favor, sí. Francisco Ibáñez, sí, per favor.
Em pensava que no ho preguntaries i dic,
saps de què estic parlant, no?
Ell no li va donar importància, que sapigueu, com sempre, i amb el seu estil.
Aquesta era, bueno, perquè era
tothom va riure molt, ell va penjar el telèfon i va dir, m'han confundit. Va pujar amb ma mare i jo va dir, m'han confundit otra vez. I allà, per ell, es va acabar allà.
Paco Ibáñez, i un altre mestre, Josep Cuní.
És una preciositat.
En un moment determinat, tu també cites Paco Ibáñez. Paco Ibáñez, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Saps que no hi espera que et cita en aquest gran espectacle... Aquí que ja sap que no va per aquí, per ell, no?
Ui, mira, a veces pienso que...
Com me'n surto d'aquí?
Aquí jo, mi, esto calmente, está tan mortadelo, está a años luz de la intelectualidad...
De
la intelectualidad de la Núria Esper.
De tota manera... Tú eres pequeñito, pero te cuelas en el espectáculo de l'Esper, ¿eh?
Y al Cuní no.
Fue el regalo más maravilloso.
L'Esper continúa el rollo del Cuní.
Me pareció guapísimo, porque estás guapísimo, Paco, guapísimo.
Bueno, a veces me confunden también, no creas. A veces dices, mira, estuvo allí Paco Ibáñez, ¿no? Qué grande es Paco Ibáñez, qué magnífico y tal esto. Y digo, no, está ahí hablando del Paco Ibáñez, de la guitarra y la canción. Yo soy el Paco Ibáñez del lápiz. Y el papel, lo cual no tiene nada, absolutamente nada que ver.
Ara ja sí, no? Ara Cuní ja sí, no?
Jo crec que aquí sí. És la pista de Mortadelo? Ell ho deixa anar perquè...
Sí.
Però molta elegància.
Molta elegància, no, com el contradí. Us heu equivocat. Sí, no ho diu. No ho diu. Ell se'n va dir, no? I el lápiz i el paper, la guitarra...
Sí.
I el Cuní l'Esper, no s'entran de res.
No, perquè el Cuní devia donar algun ordre i no es devia entrar. Segur.
Ell va insistir, però no va haver-hi manera.
Meravellós.
Escolta, a tu preguntar quin és el teu personatge de petita, des que eres petita, que veies el teu pare dibuixar, perquè tothom deu tenir un personatge preferit. De tot el que ha dibuixat ell, el teu personatge preferit com a filla, quin era?
A mi m'encantava l'Ofèlia.
A mi també. Però l'Ofèlia
venia... Perquè era la que donava el peu de joc del Mortadelo, cada vegada que entrava i els mamporros que li donava i tot el lío que hi havia. I de petites, que ja m'ho va preguntar en Jordi... El zipizap eren els nostres i el meu pare ens tenia tancades en una habitació fins que no canviéssim d'opinió. Llavors vam dir, a partir d'un dia que ens agradava el Mortadelo.
Efectivament. Dius que t'agradava l'Ofèlia, però l'Ofèlia va arribar més tard.
Sí.
Devia ser, te'n recordes a quin còmic el teu pare va començar a dibuixar l'Ofèlia?
Ostres, no me'n recordo.
No sé si va ser Los Gamberros.
No me'n recordo.
Però estem parlant ja de...
70, posa-li, sí, 74, sí. 75, posa-li.
Puc parlar d'un record de l'any 69?
Sí, tant, home.
Hi havia uns xiclets, que no recordo la marca, Dunkin, no sé què, que dins del paper hi havia com un paper satinat, que era una o dos vinyetes de la història de Mortadelo i Filemón. I si col·leccionaves aquells paperets, podies acabar confegint tota una història.
Comprar tots els xiclets, no?
Los xiclets, tio, era meravellós.
Mortadelo i Filemón. Núria, moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Torno a repetir que és un honor tenir-te aquí amb l'estima i amb l'amor que li teníem amb el teu pare i pel que ens va fer de feliços els que ara ja tenim una certa edat i des del començament, des d'aquell Sulfato Atómico, que va ser la primera, fins a aquesta última, que hauran passat no sé quants centenars i centenars d'aventures i que pugui reeditar-se tot això, és una meravellosa notícia, de debò. Que sigui un èxit perquè ho serà, sens dubte. París 2024, els Jocs Olímpics ho ha deixat inacabat. Sabem que hi han
normalment eren 44 pàgines, ho va deixar amb 19. 19 dibuixades ja fetes i escrites, i només una que veurem amb el dibuix fet a llapis, com dibuixava Francisco Ibáñez, la pàgina 20.
I que és la més emotiva, i jo diria que és la pàgina més emotiva que podem veure d'Ibáñez.
Com el comiat.
El comiat.
És el principi i el final.
París 2024, demà a la venda. Núria, un petó i moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Gràcies, Jordi, que vagi bé. Moltes gràcies. Vols dir alguna cosa amb Budió?
No, jo m'he quedat aquí escoltant, gaudint d'aquesta conversa.
Efectivament. D'aquí uns menys parlem de televisió i ens en tornem a anar... A veure,
ara.
Sí. Ja ho hem dit, és justícia divina.
Sí.
Parlem de Rubiales amb la filla del Francisco Ibáñez, i segur que Francisco Ibáñez hagués fet un Rubiales. I com dèiem, anem cap a l'aeroport de Madrid-Barajas, perquè recordem que, com hem explicat fa uns moments, Mortadelo i Filemón han anat fins a la porta de l'avió per agafar-lo, per parlar amb ell. El que passa és que, esclar, evidentment, ni veurem a Mortadelo ni a Filemó, ni tampoc veurem a Luis Rubiales, sembla, tot i que les càmeres encara esperen, encara que es pugui veure si apareix el professor Bacterio o no. Com ho tenim per l'aeroport de Barajas, això, per Siva?
Doncs sí, com dius, esperant que Rubiales surti per aquesta porta, això és el que estem tots desitjant, tot i aquestes informacions que diuen que la Guàrdia Civil estaria esperant Luis Rubiales a la mateixa plataforma de l'aeroport de Madrid-Barajas, on ha arribat el vol procedent de la República Dominicana. Per tant, tot fa pensar que no veurem Rubiales traspassar aquesta porta de la sala 1 d'aquí a l'aeroport de Barajas. He pogut parlar amb el Dani i amb la tripulació del vol d'Air Europa de República Dominicana, el vol que ha aterrat aquí a les 11 del matí, i m'han dit que Rubiales no ha volat amb ells, que ha hagut de volar en un altre vol. Per tant, serà en el vol que ha arribat procedent de Punta Cana a quarts d'11 del matí.
La SER ha informat que la Guàrdia Civil està parlant en aquests moments amb Rubiales dins de l'avió. Es desconeix si el detindran o si l'estan entregant una notificació perquè vagi als jutjats, perquè hem sentit abans que la jutgessa de Majadahonda dic que avui res. No. Que avui res. Núria, fins ara, gràcies, Jordi. 11:46, d'aquí uns moments, Broc i Amela i tot això de la televisió.
RAC 1. Setmana de la furgoneta Camper a Via Central. Sostres elevables, canvi automàtic, 4x4, tant si vols conèixer com llogar o comprar. Tindrem regals per tots els visitants i descomptes exclusius en Adria, Sunlight, Deadlefts i Acros. Setmana de la furgoneta Camper a Via Central. Del 8 al 13 d'abril a Barberà del Vallès. Viacentral.cat.
Tornen els 12 D de Jardiland. 12 dies per donar la benvinguda a la primavera amb ofertes excepcionals. Del 27 de març al 7 d'abril a Jardiland, a Gavà, Reus, Sant Cugat i Cubelles. Obrim tots els dies, diumenges i festius inclosos, amb ampliació d'horari. Jardiland Ponès.
Clínica Masculina Europea posa al teu abast el nou i innovador tractament plasma ric en factors de creixement per tractar la impotència o disfunció erèctil. Una extracció de sang sotmesa a un tractament de regeneració cel·lular que, infiltrada de nou, millorarà les ereccions de forma espectacular. 902-21-75-75. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-migmasculina.com.
Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Todos us ajudem a cuidar-la. Instal·lem tot tipus de pèrgoles, tendals, veles i una àmplia varietat de cortines d'interior per donar resposta a totes les seves necessitats energètiques i ambientals. Catalana de Todos. Visiti el nostre showroom a la Gran Via 478 de Barcelona, entre Calàbria i Viladomat. catalanadetoldos.cat.
Us vull besar. I estimar, envejar, trair, consolar, decebre, acompanyar i veure-us marxar. La passió d'Esparreguera, cada cap de setmana, des del 10 de març fins a l'1 de maig. Entrades a la venda a passió.net, perquè els bons petons desencadenen passions.
Damaris a la Verta arriba a Ànec Blau. El proper dia 6 d'abril la Damaris interpretarà les cançons del seu repertori dels concerts en família. No deixis passar aquesta oportunitat. El concert és gratuït. Recorda, dissabte 6 d'abril a les 5 de la tarda al centre comercial Ànec Blau, a Castelldefels. Per a més informació visita anecblau.com. Ànec Blau, som família.
Arriba per primera vegada al nostre país Pinocchio. Una exposició immersiva i emotiva sobre un dels personatges més entranyables de tots els temps, Pinocho.
Fins al 20 de maig, viu una experiència única al poble espanyol amb projeccions multimèdia i una espectacular sala immersiva.
L'entrada a Pinocchio inclou la visita a tot el poble espanyol. Més info a poble-espanyol.com.
Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Todos us ajudem a cuidar-la. Instal·lem tot tipus de pèrgoles, tendals, veles i una àmplia varietat de cortines d'interior per donar resposta a totes les seves necessitats energètiques i ambientals. Catalana de Todos. Visiti el nostre showroom a la Gran Via 478 de Barcelona, entre Calàbria i Viladomat. catalanadetoldos.cat.
El Pèndol. Reparació de rellotges de totes les marques. Rolex, Patek Philippe, Cartier, Omega, Takeuer i en 24 hores. El Pèndol. Des de 1983. Ara a Balmes 228.
RAC 1.
RAC més 1.
Aquest dijous, l'Eurolliga de bàsquet es juga a RAC més 1. A 8:45 al Palau Blaugrana, Barça-Maccabi, amb Dani Aguilar, Jordi Colomer i Xavi Puig. Partit clau per tenir el factor pista a favor en el play-off de quarts de final. Penúltima jornada de la fase regular. Aquest dijous a 8:45, Barça-Maccabi a RAC més 1.
RAC més 1.
Tots som
més
1.
Ja és aquí la gran gala dels Premis DRAC. El dimarts 9 d'abril, al Palau de Congressos de Barcelona, Xavi Bundó com a mestre de cerimònies i les actuacions de Pol Cim i Maria Jaume. Si no t'ho vols perdre, encara ets a temps d'apuntar-te per assistir a la gala. Entra a rac1.cat i omple el formulari per viure amb nosaltres la tercera edició dels Premis DRAC.
RAC 1. Tots som 1.
Amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Factor Energia, Fiac Assegurances, Kia i Welling. La col·laboració d'Unión Suïta Joyers, Aena, Miele i Fira de Barcelona. I amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
10 minuts i les 12. Ja me connecta en directe amb la Sexta, va.
En la Sexta, te esperamos. Gracias.
Ana Pastor.
Hasta ahora.
11:51, atención ahora mismo, Rubiales, que ya está junto a la Guardia Civil en esa furgoneta de la Unidad Central Operativa, imagino que la llevan a las dependencias, e imagino que allí le leerán sus derechos. Vamos a ver qué ocurre, si hay detención o no hay detención final. Pero 11:51, esté redondo, sobre todo este escandalazo, claro, hay mucha gente que está diciendo, el gobierno ha protegido a Rubiales durante mucho tiempo. ¿Qué dicen en el gobierno sobre el escándalo Rubiales y corrupción en la Federación?
Bueno, pues ellos se muestran muy prudentes, Antonio, lo que están diciendo es que...
La notícia és que a hores d'ara no el veurem. Ja, per si va, no el veuràs, t'ho dic ara.
No.
Ja ho he escoltat. Era previsible també, no és que vulgui dir que ja ho sabia, però era previsible que no farien passar Luis Rubiales per enmig d'aquesta maragunta de periodistes, de càmeres, de tots els mitjans haguts i per haver, i que si hi havia alguna cosa ho solucionarien a la plataforma de l'avió directament, que és com es fan aquestes coses,
Com s'haurien de fer, perquè recordo sempre que en alguns casos, Sandro Rosell, per exemple, primer era la detenció, i primer eren les càmeres i després la detenció, en directe, lo estás viendo, estás pasando. En fi, Perciba, gràcies per la guàrdia d'aquest matí. Això, gràcies, Roger.
No, però està bé l'epígraf de la Sexta que diu Rubiales bajo custodia, que és veritat. Sí. És una custodia que no és un terme jurídic ni polític, però és un terme que s'entén, no?
Que ens ho hem passat, no, això? Ens ho hem passat bé.
Sí.
Aquest tema és fascinant.
Sí, no.
Bueno, i he de dir una cosa, que les últimes 12 hores, diríem 12 hores més les que venen, ho ha capitalitzat tot la Sexta.
Sí. Perquè té aquest espai fixat per parlar d'aquests temes polèmics, controvertits i polítics, i ho amortitza, i fa molt bé.
No, jo t'he dit una cosa de Ferreres, tu estaràs d'acord o no, amb el que fa, com ho fa, però que té aquesta cosa de...
L'espectacle.
D'espectacle i de que té cintura.
Sí.
Jo crec que és la primera televisió que recordo que té molta cintura.
Que s'adapta als fets, a les coses que passen.
Sí, no, i que quan passa alguna cosa...
És molt recu, això.
I reacciona.
La reacció és molt ràpida. I ell ho fa, t'agradarà o l'odiaràs profundament, però...
No, i a més, clar, tenint l'entrevista exclusiva, això que fa és encara...
Alimentar
molt més la seva pròpia exclusiva, és a dir, que ho fa molt bé, no?, en aquest sentit.
Correcte, sí, i totes les televisions i ràdios a rebufo.
Clar,
efectivament.
Bueno, tenim una altra història, que és la de... ahir ho vaig veure, el de Sílvia Inxaurrondo, ahir sí. amb el portaveu del PP, Miguel Tellado.
Señor Tellado, la actual presidenta de Radio Televisión Española es una profesional con un currículum muy sólido. Mire, licenciada en periodismo, doctora con premio extraordinario, profesora universitaria titular, jefa de departamento, vicedecana, directora de máster, miembro del Consejo de Administración de Radio Televisión Española.
Sí. I l'altra, molt mala...
Sí, perquè tot ve perquè l'oposició al govern, Tellado en particular, que és portaveu del Partit Popular al Congrés, han decidit que això és una cacicada del govern, el nomenament de la Concepció Cascajosa. És obvi que no ho és. És obvi que és una decisió del Consell, que han votat i ha sortit aquesta dona, que és una dona...
És acreditada, és a dir, que no és qualsevol que han agafat.
Un currículum acadèmic, i per això l'enxarrota diu, bueno, doncs és la mia. Si tu estàs criticant aquest nomenament, jo llegeixo l'història del currículum d'aquesta senyora, que li donen mil voltes a qualsevol dels altres possibles candidats. Que ella és del PSOE, que ella ha dit que és socialista, sí. Bueno, i al final... Tots els membres del Consell són anomenats pels partits. Sí, tots són d'un partit, cadascun d'ells. Per tant, l'atac del Tellado era injustificat.
És que Inxaurrondo s'ha guanyat el...
Exacte, s'ha guanyat el sou.
No, s'ha guanyat el sou i també s'ha guanyat l'animadversió de la dreta sí. que la veu.
Jo crec que és la nova Ana Pastor.
Sí, efectivament, de l'època... Final de Zapatero. Te recordes? Mira, el primer que va fer Rajoy, perquè jo li vaig preguntar en una entrevista electoral a Rajoy, què ara vostè con Ana Pastor? Per què? Perquè Ana Pastor era en aquell moment la gran opositora al Partit Popular, i em va dir ¿cuál? La del Congrés es va fer el boig. No, la de la tele. Ah, bueno, les coses canvien molt. És a dir, i el primer que va fer és treure-la.
Es va fer un Rajoy, no? Que és no dir res.
Sí, però després la va treure.
Sí, però la va matar.
Perquè una periodista, al final, com aquesta, que té una significació i té una popularitat, pot fer molt de mal amb un govern.
Sí. Carmen Borrego.
Nostra amiga.
Que ha plegat.
Al tratar-se de un quadro de ansiedad reactivo, se aconseja...
Joy.
Se aconseja que cese su participación en el programa.
Tendria que portar amb setmanes dient, sense Carmen Borrego, Supervivientes, no té cap interès.
Doncs,
ens ha deixat... Sí. Ha deixat el programa, no ella.
Al final...
I ja pensàvem que anava amb l'avió de Rubiales. I no, ja va arribar ahir.
Ha estat marxant-se 3 setmanes o 4, al final.
Sí, sí. És el primer cop que jo recordo, i segurament m'equivoco, però que Supervivientes abandona algú per un tema de salut mental i no física, de mèdica, no? De prescripció mèdica de, no sé, m'he trencat una cama, no?
Ens hem de creure, perquè...
No, evidentment, però que també tindria la seva història, que s'utilitzés...
Fer servir això
per justificar l'abandonament en un moment com ara, el tema de l'ansietat i el tema de la salut mental està tan...
Jo crec que la Carmen Borrego, a veure, és la meva interpretació, ha fet les seves comptes, ha vist que ja havia guanyat els diners que volia guanyar, i diu, no em compensa seguir aquí, que mala estoy de la cabeza, i ja està, és la meva interpretació,
I després, també moltes vegades s'ha dit que els famosos pactaven les setmanes que estaven i després ho liquidaven.
I després hi ha hagut una coletilla, que és que al plató hi ha la Nagore, que de sobte s'aixeca i diu, si a mi me pagáis lo mismo que he estat pagando la Borrego, voy yo a la isla.
Clar.
I dius, vale, pues te pagamos, vete.
Abans d'acabar, l'Acadèmia, que és aquest programa, aquesta sèrie de TV3.
Un de cada 10 triomfarà...
I que està sencera i Amazon Prime que la vulgui.
Sí, perquè hi ha hagut aquesta polèmica. Què? Perquè està gravada en castellà. És a dir, no? Tornem una vegada...
Una altra vegada,
sí. Perquè, clar, Amazon Prime ha ficat calés aquí. I aleshores, evidentment, vol un producte que es pugui...
comercialitzar.
I no, és una sèrie que no està malament, que utilitza el futbol per parlar de moltes coses socials, amb aquest to de sèrie que no ofèn, que no molesta... perquè crec que vol arribar a un públic jove...
Però són nois que s'entrenen per ser futbolistes.
Sí, és un equip de futbol.
O la Masia.
Sí, més o menys, per alguna manera. I aleshores, a partir d'aquí, es tracten grans temes socials d'ara, des d'una perspectiva potser moderna i actualitzada. És un producte que és bastant digne.
Escolta, fem una cosa. Com que hi haurà merder amb el tema Rubiales i l'entrevista d'avui, demà us espero.
Vinga.
Perquè no en parlem més, si ho torno a esperar. Perquè, a més, demà continuarem parlant de tele, perquè demà ens visitarà... segurament de les persones més encantadores i que més transmeten amb la mirada a través de la televisió.
Què és?
Que treu llibre, Xavi Coral.
Amb
un llibre que està molt bé parlant, una novel·la que està molt bé parlant de la realitat del seu avi que va...
A la Guerra Civil.
A la Guerra Civil, al bàndol republicà, efectivament.
Sí.
Un llibre que es diu Aprendre a esquivar les bales. Per cert, demà també el món a RAC1, tinc moltes ganes de parlar amb ell. Moltes ganes.
A veure...
Demà ens visitarà Alejandro Fernández, president del Partit Popular.
Molt bé,
demà,
molt bé.
Demà ens visitarà Alejandro Fernández. Hola, què tal?
Hola, molt bé, molt bé. Molt interessant tot plegat. Que... Dia molt intens. Si us sembla, podem rematar el programa amb les plantofades que va repartir l'expert en ciberseguretat Bruno Pérez Junca fa uns dies aquí al programa.
No ens responsabilitzem de les coses. Aquí nunca passa nada. Me caso, nena. I és que sortim amb la rifa amb el perro piloto i la xotxona ja directament. A part de que t'han cardat o t'han cardat els diners, el marrón que et ve, la cara de... on tu diguéssim que et queda... DNI, passaports, i me cago en dera, i targes de crèdit. No me les fotografieu, hosti. Però el que passa és que estem en una societat que som tots plegats uns mantes. Jo estic fart de trobar-me gent pel carrer. Ai, nen, t'he escoltat, ai, nen, t'he vist per la tele, el que tu vulguis, però ja canviaré la contrasenya demà. Sens fill meu, pot el que vulguis, saps què t'ho vull dir? Tu vol, avui vols rebre tu, ja ho veig veure, ja ho veig venir, però no t'estic dient que no, m'acaso un dena.
Vinga, a cagar la via.
Sí,
un severo tutor.
Sí, un severo tutor, hòstia, efectivament. Sí. En fi, que demà, si Déu vol, i com sempre amb la fresca, ens tornem a retrobar. Aquí, mismo sitio, misma hora, que deia José María Carrascal. I gràcies per la vostra companyia i per la vostra confiança, i fins demà, a les 6 en punt del matí, si Déu vol. Bon dia i bona hora.